hores només tindrem algun núvol residual, però bàsicament el dia serà bastant assolellat. Núvols que no em portaran cap conseqüència en forma de pluja, malauradament, a la nostra comarca. Només hi haurà alguns núvols alts que impediran que el dia pugui ser del tot radiant. Llavors, més o menys com va passar ahir. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria, perquè aquest inici de setmana està marcat per exemple, la posada en marxa del pla de neteja a la Bisbal d'Empordà, que s'ha d'allargar aproximadament uns 5 mesos. A més, la Diputació de Girona va presentar ahir en el seu ple el pressupost general, que creix en més d'un 16% respecte al de l'any 2023. I també parlarem de música, perquè el Festival Ítaca oferirà l'únic concert d'estiu a Catalunya d'art de Bogotà, entre molts altres artistes que hem anat coneixent durant els últims dies i que de ben segur ens faltarà conèixer alguns més. Per això avui també saludarem el director d'aquest festival, en Fran Arnau, per parlar dels primers artistes que tenim anunciat pel festival i també la manera sorprenent de com han anunciat els tres primers artistes. I a més, com cada dimarts, també hem d'abordar l'actualitat tecnològica amb el nostre expert en tecnologia, Martí Seguer. Abans de tot, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen avui, com cada matí. Primer de tot, saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
També saludem a la Paula Camps. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia, Maria.
I també saludem a la Paula Brines. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que, com avançàvem, la Bisbal d'Empordà posa en marxa el pla de neteja que s'allargarà uns 5 mesos. I és que la Bisbal d'Empordà ha començat aquest dilluns amb el pla de neteja que va anunciar fa cosa d'uns mesos, a principis de setembre, si no vaig errada. I es tracta d'un pla en el que s'ha dividit el poble en 8 sectors i s'anirà treballant de manera progressiva a cadascun d'ells. El cost total d'aquesta actuació a tot el municipi de la Bisbal costarà 416.000 euros i es preveu que trigui, el que dèiem, uns 5 mesos en què s'acabi d'enllestir del tot. I els pressupostos generals de la Diputació de Girona creixen més d'un 16%, Mariora.
El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el vicepresident Pau Preses han presentat el pressupost de l'ENS que avui es votarà en el ple. Un pressupost que destaca per un increment important respecte a l'any passat i que s'enfila a més de 197.000 euros.
Perquè el fons de contingència és l'ADN dels ajuntaments.
Ara, amb aquest fons consolidat, els consistoris podran gastar els diners que la Diputació repartirà sempre beneficiant els petits. Ho podran destinar al que vulguin, excepte el pagament de taxes, i d'entrada ja saben quants diners tindran.
I Art de Bogotà oferirà al Festival Ítaca l'únic concert d'estiu que tindrem a Catalunya d'aquest grup. Paula.
Compartiran escenari a la platja de l'Estartit amb els empordanesos Calavento la nit del 22 de juny a l'Ítaca Sant Joan, la cita més multitudinària del festival. Ítaca Cultura i Acció vol fer una aposta per la diversificació d'estils amb una vetllada del voltatge indie i rock.
I l'Espai Ter presenta la nova temporada amb noms com en Peyu, Emma Vilarassau o Lídia Pujol. Carla.
Un dels plats forts de la temporada d'enguany és Cayetana Guillén Cuervo. Amb una interpretació qualificada per la crítica com majestuosa i sublim, l'actriu i presentadora protagonitza aquesta obra multidisciplinar de dansa, música i teatre que vol ser un clam a la diversitat, a la tolerància i a l'amor.
I comencem amb el repàs nadalenc, perquè toca repassar les dates de les enceses de llums de Nadal als principals municipis del Baix Empordà. Carla.
La majoria de municipis faran l'encesa aquest cap de setmana, a excepció de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró, que les va obrir aquest passat dissabte 25 de novembre. Avui repassarem el dia, l'hora i el lloc de les enceses de llum al Baix Empordà.
I també, parlant de Nadal, la Fira Nadalenca de Palamós celebra enguany la seva darrera edició. Paula.
El fons recaptat a les fires de Nadal ha permès impulsar desenes de projectes a la comarca que han estat liderats per les diverses entitats vinculades a les persones discapacitades psíquiques.
I Palafrugell en recull gairebé 10 tones d'aliments al gran recapte. Ferran.
Ha suposat uns 16.000 productes i han superat la quantitat de l'any 2022. A més, hi ha participat 141 voluntaris del municipi en els diferents supermercats de la campanya solidària. A més, fins al dijous 30 de novembre se seguiran recollint aliments en altres punts de recollida.
I fet el repàs de les principals notícies del Baix Empordà, més enllà de la nostra comarca, també estan passant coses. I és que la treva entre Israel i Hamas s'estendrà 2 dies més. Ho ha avançat Qatar i ho ha confirmat poc després Hamas, que afegeix que més dels 2 dies addicionals de pausa humanitària continuarà l'intercanvi d'hostatges i de presos palestins amb Israel. De fet, poques hores després de l'anunci, el grup terrorista ha alliberat 11 hostatges israelians més, que ja són a Israel, i s'espera que properament l'exercici d'Hebreu excarceri 33 presoners més palestins. Està previst que cada dia s'alliberaran 10 hostatges i 30 presoners palestins. És el que ja han avançat durant les últimes hores aquestes fonts de Qatar i Egipte, dos dels països que fan de mediadors en el conflicte. Doncs veurem si segueix aquesta treva humanitària i la gent d'Israel, la gent palestina també pot tenir un petit respir en aquest conflicte. I el PP europeu surt en tromba contra la llei d'amnistia i el govern de Pedro Sánchez. Això ha estat des de Barcelona, on el partit ha fet una jornada per encarar les eleccions europees de l'any que ve. Bastanta previsió. El president dels Populars Europeus, Manfred Weber, ha acusat a Sánchez de mentir als espanyols i l'ha avisat que el vigilaran de ben a prop. De fet, el PP planteja les eleccions al Parlament Europeu com un plebiscit sobre l'amnistia. Els populars continuen la seva croada contra Pedro Sánchez i aquesta llei d'amnistia aquest dilluns des de Barcelona, com dèiem, l'han acusat d'autoritari i de voler segrestar també el poder judicial. Hi havia noms com, per exemple, l'Almeida o el mateix Feijo en aquesta reunió. I no ens n'anem d'Espanya perquè el jutge investiga si Tsunami Democràtic va cometre un delicte electoral el 2019. Ara, més enllà d'atribuir aquest delicte de terrorisme als membres de Tsunami Democràtic, s'investiga si la plataforma va cometre també un delicte electoral per intentar boicotejar, segons el jutge, la jornada de reflexió de les eleccions espanyoles del novembre del 2019. Segons El Espanyol, en l'escrit, el jutge explica que el dia abans de les eleccions del 10N de 2019, Tsunami va convocar actes a favor de la independència i de l'alliberament dels presos polítics. Per això Castellón demana ara a la Guàrdia Civil que investigui si durant aquestes mobilitzacions s'hi van sentir discursos o proclames polítiques i demana a l'Ajuntament de Barcelona que li aclareixi qui va sol·licitar el permís per muntar un escenari i celebrar l'acte. Veurem com acaba tot aquest assumpte de Tsunami Democràtic i també aquesta lluita contra l'amnistia i d'intentar doncs fer tot això amb Tsunami Democràtic. I dit això, fem un petit repàs al temps que ens espera. Ara és moment de conèixer quin temps tindrem pels propers dies. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Esperem canvis en les properes jornades?
Dimarts, que no ens portarà gaire notícies meteorològiques. Ahir a la tarda ens va acabar de passar una cua de front i pot ser el que sigui una mica més noticiable d'avui. Només tindrem algun núvol residual, però bàsicament tindrem un dia bastant assolellat. Núvols que no portaran cap conseqüència en forma de pluja a la comarca. Només seran alguns núvols alts que impediran que el dia pugui ser radiant. Les temperatures tindran una forquilla molt semblant a la d'ahir dilluns. Aniran dels 3 graus mínims als 15-17 màxims. A grans trets estem davant d'un dia fresc sense excessos. A l'abans de previsió, veiem que ens tornem a trobar davant d'una setmana que serà amb temperatures poc fredes i que entre demà i demà passat pujaran, coincidint amb el pas d'un front de ponent que en principi no ens portarà gaire o gens de pluja. I és que les situacions de pertorbacions més actives queden per l'Europa més continental, i aquí al nostre territori català, o més concretament a la nostra comarca del Baix Empordà, en quedem al marge i no podem preveure un gir a la situació de sequera pluviomètrica. Per de moment, s'intueix un final de setmana més fred i ennuvolat.
Molta fred, però poca pluja. Esperem que això canvi, encara que sigui de cares a la setmana que ve, i a veure si podem superar aquesta sequera que fa ja mesos que arrosseguem. Moltes gràcies, Marc. I el comentari d'avui ens el porta la Carme Fenoll per parlar una mica sobre llibres.
Dissabte passat vam tenir la sort d'escoltar en Jorge Carrión, escriptor, crític literari i periodista, a la Noia Giu de Palafrugell. Per primera vegada vaig escoltar un professional qüestionant amb seriositat que l'ofici d'escriptor, tal i com ell l'està vivint, tingui futur. Perquè sí, tots estimem els llibres i tots ens comprem un per Sant Jordi, però realment el lletraferit consumidor fervent de llibres és una espècie en extinció? Atenent a les noves llibreries i auge de les biblioteques públiques, podríem dir que no, que l'espècie pot prosperar i que el perfil a l'alça de la indústria literària tampoc presenta dades preocupants. Ara bé, el canvi d'hàbits i pèrdues en l'atenció als nous consums vinculats als mòbils crec que sí que són una pedra de toc pel sector. Soc una bibliotecària que fa 30 anys que escolta que el llibre físic té els dies comptats i no ho ha vist encara per enlloc. Ara bé, crec que en la qüestió dels booklovers no hauríem de ser ni apocalíptics ni integrats, i sobretot donar exemple i llegir molts llibres i compartir el nostre aprenentatge o experiència amb tanta gent com ens sigui possible. S'apropa Nadal. Recordeu posar molts llibres a les vostres cartes als Reis. Bones festes.
Doncs això, recordem posar molts de llibres sota l'arbre i també donar aquesta alegria de regalar una bona lectura a algú que estimem. Moltíssimes gràcies, Carme Fenoll, i ens veiem. I com avançàvem, la Bisbal d'Empordà ha posat en marxa aquest dilluns el pla de neteja que es va anunciar ja fa uns mesos l'Ajuntament. Es tracta d'un pla en el qual s'ha dividit el poble en 8 sectors i durant 5 mesos s'anirà treballant de manera progressiva en cadascun d'aquests sectors. De moment s'ha començat per la zona sud i aquest dilluns ja s'ha començat a netejar la zona de l'Avinguda President Companys del municipi. La feina principal consisteix en netejar la brutícia dels carrers, tant de manera manual com amb màquines i fent servir aigua a pressió. També es retiren herbes, s'arreglen els panots malmesos, es canvien senyals deteriorades i s'aprofita per repintar els carrers que faci falta. L'objectiu del consistori és que després del pla, amb un manteniment periòdic, n'hi hagi prou per arreglar diversos desperfectes que hi ha a la Bisbal d'Empordà. A banda, també està prevista l'actuació en diversos parcs infantils, camins rurals i enllumenat, i es farà una primera fase d'asfaltats a algunes de les vies que estan més deteriorades. El regidor de Via Pública, Xavier Dilmé, comentava que necessitava la col·laboració dels ciutadans per tal de tenir una Bisbal el més neta possible. Des de l'Ajuntament s'ha facilitat una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil on els ciutadans poden enviar missatges per fer arribar queixes o suggeriments en relació a aquest pla de neteja. Veurem si durant els propers mesos aquest pla de neteja sorgeix els efectes que volen seguir des del consistori. I com comentaven també, el pressupost general de la Diputació de Girona ha crescut en més d'un 16% i s'enfila als 197 milions d'euros. Aquesta crescuda tan important permet consolidar el fons de cooperació amb els ajuntaments.
El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el vicepresident, Pau Preses, han presentat el pressupost de l'ENS i que avui es votaran al ple. Un pressupost que destaca per un increment important respecte a l'any passat i que s'enfila a més de 197.000 euros. Des de l'ENS reconeixen que és un increment molt important i que ve donat principalment per la liquidació positiva de 30.000 euros del govern espanyol durant l'any passat.
Hauríem de ser capaços, fixa't bé, inclús de restar, de treure d'alguna àrea, o sigui, de restar alguna àrea d'aquestes que heu vist abans de descomptar el fons de contingència, perquè el fons de contingència és l'ADN dels ajuntaments.
Els principals beneficiats d'aquest increment en el pressupost seran els ajuntaments, i és que els nous comptes permetran consolidar gairebé 29.000 euros de fons de cooperació que la Diputació de Girona dona als consistoris. Es tracta d'uns diners que es reserven com a fons de contingència i que només es podran fer servir quan l'Estat calculi la xifra que li toca a la Diputació de Girona i que serà el juliol de l'any que ve.
I després d'arribar a Times Square per anunciar els primers artistes del Festival Ítaca, de Tallets, Musca i Julieta, a la Gran Revetlla de Sant Joan, el somni del festival continua, perquè l'organització ha donat a conèixer dos dels caps de cartell en la celebració a la platja de l'Estartit el dissabte 22 de juny de 2024, que seran Arde Bogotà i Calavento Paula.
La banda de Cartagena, Arde Bogotà, Terra al Baix Empordà, consolidada com el grup que ha revolucionat l'escena musical nacional, amb un concert amb les Illes Medes de Taló de Fons, l'únic de l'estiu a Catalunya. I és que el furor envers l'aclamada banda s'explica amb el directe, que ha estat clau en el seu creixement metòric. Producció acurada, intensitat sonora, sentiment i un reguitzell d'himnes amb només dos únics àlbums, La Noche i Cowboys de la 3. Ha estat recentment guardonats amb el Premi Ondas al Fenomen Musical i nominats al Premi Grammy com a millor àlbum de rock i com a millor cançó de rock. Amb aquests anuncis culmina el període d'entrades a cegues, sense anunciar cap artista, i tot seguit entrades a preu molt reduït, en què el festival ha vengut prop del 20% de l'aforament en dues setmanes. I amb la publicació dels primers noms de l'Ítaca Sant Joan dels dies 22 i 23 de juny, les entrades continuen a preu molt reduït per temps limitat, apostant com sempre per ser un festival popular a preus assequibles. Amb aquest avançament es va perfilant la que serà la 12a edició del Festival Ítaca Cultura i Acció, organitzat per la productora gironina Link Productions i l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit.
I l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí ha presentat la nova temporada, que es farà entre els mesos de gener i juny del 2024, amb un total de 21 propostes de teatre, música, dansa i circ. Entre els noms destacats hi podem trobar en Peyu, Cayetana Guillén Cuervo o Emma Vilarasau, entre molts d'altres. Un dels plats forts de la temporada d'enguany és, com dèiem, Cayetana Guillén Cuervo, amb una interpretació qualificada per la crítica com a majestuosa i sublim. L'actriu i presentadora protagonitza aquesta obra multidisciplinar de dansa, música i teatre que vol ser un clam a la diversitat, a la tolerància i l'amor. Tots els detalls, Carla.
Estrenada al Festival de Mèrida, la proposta és obra del ballarí i coreògraf Xevi Muradai, que també forma part del repartiment de l'espectacle. Dels espectacles teatrals també cal destacar dues produccions catalanes. D'una banda, l'Ali Simón, el darrer espectacle de Sergi Balbel, amb una interpretació magistral d'Emma Viladasau, que comparteix escenari amb les actrius Mont Plans i Júlia Montjoc, en una obra que combina la comèdia i el drama. D'altra banda, la Plaça del Diamant, coproduïda pel Teatre Nacional de Catalunya i el Festival Grec, que revisa l'obra més coneguda de Mercè Rodoreda, una de les referents de la literatura catalana i europea. La directora Carlota Subirós ens ofereix una mirada íntima i contemporània on no una, sinó 11 actrius arats i perfils diferents donen vida a la protagonista de la novel·la en un muntatge que combina música, teatre i dansa. L'apartat teatral d'aquesta temporada també inclou la representació del Sasso, basada en els fets ocorreguts l'octubre de 2016 en aquesta localitat de Navarra. La companyia basca, la Dramàtica Errante, interpreta aquesta peça que reflexiona sobre la retallada de les llibertats, l'abús de l'expressió terrorista i la vulneració del dret a un judici just. De l'àmbit teatral, destaca també l'obra Conspiranoia, una original i divertida proposta de Jordi Casanovas i Marc Angelet, i protagonitzada per Eduard Farelo, Aurea Márquez, David Ver i Mia Esteve. Una comèdia dramàtica plena de teories de la conspiració, secrets i mentides i amistats a punt d'esclatar. Finalment, de les propostes teatrals, també ressalta la darrera proposta d'en Peyu, que torna a l'Espai Ter amb l'Il·lusionista.
I de l'apartat musical de la nova temporada, també destaca l'estrena oficial del nou disc de Lídia Pujol, que porta per títol Babel.
La cantant catalana presenta aquest treball que ha estat reconegut amb el Premi Espai Ter de Música i que commemora els seus 20 anys de trajectòria musical i artística. Una altra de les propostes de música d'aquesta temporada és l'actuació de la formació Sambac, que estrena a les comarques gironines Ritmo Sacral, el seu darrer espectacle. Una proposta musical i visual que en revela els ponts secrets compartits per la cultura de Johann Sebastian Bach i la música popular brasilera. L'Espai Ter també acollirà la primera edició del concurs coral d'adults, amb l'objectiu de promoure i enriquir el cant coral català. L'estrena del nou disc de Jordi Molina amb la principal del Llobregat, Quartet Cipsela, Júlia Molina i Eva Trullàs, i les actuacions de les orquestres Meravella i Mongrins dins el cicle Grans Orquestres. Com ja és tradició, l'Espai Ter programa una òpera coincidint amb el Dissabte Sant. En aquesta ocasió, l'Auditori Teatre de Torroella de Montgrí acull una de les obres més representades a tot el món, Carmen, composta per Georges Bizet. La prestigiosa companyia Camerata Lírica serà l'encarregada de representar aquesta obra mestra. Per a tota la família, l'Espai Ter programa el darrer espectacle de la companyia de circ Frenètic, que porta per títol Safe de Temasso. Projeccions en directe, un espectacular disseny d'il·luminació, circ, teatre i, com sempre, molt d'humor. De l'àmbit familiar també destaca La rebel·lió de les coses, un espectacle en un to màgic i humorístic basat en el realisme màgic de Pere Calders. Les entrades per a la nova temporada de l'Espai Ter es posen a la venda aquest dilluns a partir de les 11 del matí, tant al web com presencialment. Com ja és habitual, l'equipament de Torroella de Montgrí ofereix l'abonament T5, que permet comprar 5 entrades per a 5 espectacles diferents a un preu de 60 euros, amb descomptes de fins al 70%.
I finals de novembre, principis de desembre, s'acosta a Nadal i això vol dir que és l'època de l'encesa de llums. Alguns municipis, com Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró o Torroella de Montgrí, ja han fet aquesta encesa de llums, però la gran majoria de pobles del Baix Empordà faran aquesta encesa el proper cap de setmana.
Doncs sí, i perquè no us en perdeu cap detall, des de Ràdio Capital us hem preparat l'agenda definitiva amb tots els detalls de l'encesa de llums als principals municipis del Baix Empordà. Comencem per la Bisbal. L'encesa de llums tindrà lloc el dissabte 2 de desembre a la plaça Major a 6:15, però abans a les 5 començarà una petita cercavila pels carrers del nucli antic i serà a 6:15 quan hi haurà el concert de la coral Yes The Music, que acabarà amb l'encesa de llums. A Palafrugell l'encesa serà el divendres 1 de desembre a la plaça Nova a les 7 de la tarda. Hi haurà escudella per tothom i es recomana portar el bol i la cullera per evitar utilitzar envasos d'un sol ús. A Palamós, l'encesa també serà el dia 1 a la plaça dels Arbres i al carrer Major a les 6 de la tarda. A Sant Feliu de Guíxols serà aquest divendres també 1 de desembre a les 5 de la tarda, mentre que Calonge i Sant Antoni serà el dissabte 2 de desembre a la plaça Major a les 6. Els actes, però, començaran una hora abans, a les 5, amb l'espectacle infantil Tots il·luminem el Nadal a la plaça de la Concòrdia. A continuació hi haurà una cercavila amb la colla gegantera de Calonge fins a la plaça Major i serà allà, a la plaça Major, a les 6 de la tarda on hi haurà l'encesa. Tot seguit hi haurà parlaments de les autoritats municipals i de Calonge Comerç i Empresa i a continuació es repartirà brou. Finalment, a 6:45, per concloure l'acte de l'encesa, hi haurà una cantada de Nadales amb vi calent a la plaça de la Doma. A Begú, l'encesa de llums també serà el dissabte 2 de desembre, serà a la plaça de la Vila a les 6 de la tarda i comptarà amb animació musical a càrrec de DJ Nasi. Per acabar, a Pals, l'encesa serà el dia 1 de desembre al pati de Cala Pruna a les 5 de la tarda. I abans de l'encesa de llums hi haurà una animació infantil amb Fefe i després de l'encesa hi haurà una xocolatada per tothom.
I el pròxim diumenge 17 de desembre es farà la darrera de les edicions de la tradicional Fira Nadalenca de Palamós. Paula, què més?
Així es tanca una llarga història amb un total de 45 edicions dedicades a recaptar fons en benefici de les persones amb discapacitats psíquiques del Baix Empordà. L'associació Fira Nadalenca de Palamós, entitat organitzadora d'aquesta iniciativa solidària, ha volgut posar en valor tota la feina feta durant els 47 anys. El fons recaptat a les Fires de Nadal ha permès impulsar desenes de projectes a la comarca i també que les diverses entitats vinculades s'ajudin a persones discapacitades psíquiques, que en alguns casos la Fira ha ajudat a fundar i el que a hores d'ara ha consolidat la seva activitat l'activitat. La decisió de celebrar l'última edició de la fira ha estat altament meditada i es fa un moment en què l'objectiu solidari de l'activitat s'ha aconseguit i també davant d'una realitat que reclama a la ciutadania posar el focus d'atenció en altres necessitats socials que actualment afecten amb més urgència altres col·lectius de persones al municipi, al país i al món. L'acord pres per part de l'Associació Fira Nadalenca de Palamós s'ha traslladat a les entitats que treballen amb les persones discapacitades de la comarca, així com a les entitats, associacions, escoles i empreses col·laboradores amb l'organització de la fira. L'Ajuntament de Palamós ja ha previst donar relleu a aquesta Fira Nadalenca un cop finalitzi enguany, mantenint aquesta tradició i per això vol impulsar un mercat de Nadal l'any vinent on les entitats locals també hi prendran part.
I què hi podrem veure en aquesta última edició de la fira?
La 45a i darrera edició tindrà lloc al carrer Major i a la plaça de la Vila, on es posaran a venda a preus molt populars diferents articles nadalencs elaborats pels alumnes de les escoles del municipi i membres de les entitats col·laboradores. Durant la celebració d'aquesta activitat també es preveu realitzar el tradicional concert de Nadales a càrrec dels alumnes de les escoles de primària i coral d'adults de la Vila, així que també com el sorteig d'una vintena de peces d'art entre obra pictòrica i fotogràfica cedida desinteressadament per artistes del municipi i la comarca. També, com és habitual, els més petits podran portar les seves cartes al Patge Reial o bé gaudir de la visita d'en Fumera. I també una altra activitat solidària serà la continuïtat el mateix dia 17, però a les 6 hores, i en aquest cas al Teatre de la Gorga, on es durà a terme la 14a edició del Festival d'Arts Escèniques, la Nit del Talent, organitzat per les entitats Els Cosinets, i on la recaptació obtinguda també té com a destí la Fira Nadalenca. La recaptació íntegra de diners resultant de totes aquestes activitats es repartiran a les 5 entitats sense ànim de lucre que actualment fomenten activitats i projectes per a les persones amb discapacitats psíquiques del Baix Empordà. Es tracta concretament de l'AMPA de l'Escola Els Àngels, l'associació AFATRAM, l'associació POTS, l'associació Trampolí i la Fundació PIMAR.
I aquest cap de setmana es va celebrar el gran recapte d'aliments i Palafrugell va ser un dels municipis on es van recollir gairebé 10 tones d'aliments. Això van suposar uns 16.000 productes i van aconseguir superar la quantitat que van marcar l'any passat, l'any 2022. A més, hi van participar 141 voluntaris del municipi en els diferents supermercats d'aquesta campanya solidària. Ferran.
Palafrugell s'ha sumat durant el cap de setmana al gran recapte d'aliments i enguany de nou es podien fer tant aportacions econòmiques com de productes. Els productes més necessitats eren farina, tonyina, llet, oli, cereals i paper de vàter. Tots els aliments recollits al municipi aniran destinats a ajudar les famílies usuàries del centre de distribució d'aliments de Palafrugell. Els centres que recollien aliments aquests dos dies han estat els supermercats Aldi, Ametller Origen, Bonària i Esclat, i també es podien fer aportacions econòmiques al Bon Preu, Carrefour, Dia, Lidl, Mercadona i Espar. Tot i que el gran recapte es concentra en dos dies, fins al dijous 30 de novembre se seguiran recollint aliments als següents punts de recollida: Carns Halal, Mesquita Al-Huma, Mesquita Suna, Gimnàs La Nau, les escoles i instituts de Palafrugell, l'escola de Bressol Calatolita, el Consell de la Gent Gran i la piscina municipal.
I abans de començar a parlar una mica sobre el Festival Ítaca, escoltem una mica de música amb Mosca entre el fum.
Digue'm per què ho fas, no ho puc entendre. Si has oblidat tot el que vas aprendre i els teus ullets deien mosca per sempre. Però ara estic ben sola entre calors i jerga. No busco els teus petons, ni les mentides, ni les hores que tardaven quedar-me adormida. Busco un altre amor, el de la Greta o el Dida, que el de la gent que m'ha cuidat i em cuidarà de per vida. Però tot ja és igual. Començo un nou viatge amb xoris i xampan. Igual, no busco tornar a perdre ni trenco el mirall. I ara canto entre el fum. mateix que m'ofegava quan estaves ben lluny. Entre el fum, el mateix que em desordena quan estic in the room. Però sí que és veritat que si no eres la indicada, no serà una altra. Si no eres la indicada, ningú em fa falta. Si no eres la indicada, si no eres la indicada, si no eres la indicada, perquè em brilla la galta. Però tot ja és igual.
I com explicàvem a l'informatiu, el Festival Ítaca Cultura i Acció ja ha anunciat els noms dels primers artistes pel 2024. I podem trobar La Mosca, que l'acabem d'escoltar, The Tietz o Julieta pel Dia de la Revetlla, o grups com Arde Bogotà o Calavento, anunciat justament ahir. Encara queden una gran quantitat d'artistes per conèixer en el cartell del festival, però per parlar-nos d'aquesta propera edició avui ens visita el director del festival, en Fran Arnau. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Ja fa dies que volia parlar amb vosaltres perquè vau anunciar els tres primers artistes del cartell a Times Square. Quan vau decidir fer això? Portar aquest trident català fins doncs Nova York?
Pues mira, va ser una mica la reunió de comunicació que fem més o menys quinzenalment i que anem treballant sobretot ara ja quasi cada setmana per els llançaments. Va sortir aquesta idea una mica boja que havíem vist a través de xarxes que hi havia la possibilitat d'anunciar-se'n allà, i mira, es va quadrar tot per fer una mica alguna cosa que sortís, i que ja sabem que tots busquem una mica sobresortir a les xarxes, i crec que va ser una encertada total. No?
Jo crec que sí, perquè va ser, la veritat que com a catalans potser fa una mica d'il·lusió veure'ns a llocs com Times Square, per exemple.
Sí.
Clar, i parlàveu de que aquesta triple actuació de Tietz, Mosca i Julieta és el Catalan Dream. Podem dir que són grans noms de l'escena musical en català, no?
Sí, jo crec que sí. A veure, vam voler-ho lligar una mica sempre, doncs, amb la referència dita que no, de país i de territori, amb que tota la nit és eminentment catalana, i a més doncs, van voler jugar amb el joc que la Julieta mateixa fa, que si l'heu vist en algunes fotos seves de promoció dels concerts, va amb una samarreta que diu I am the Catalan Dream, diguéssim, no? Llavors van voler com agafar el seu lema aquest que fa de conya per sumar-hi tots els altres dos artistes i fer una mica la broma o la picaresca aquesta de Times Square per això, doncs, per fer territori i enviar l'Ítaca i el país a fora.
I, clar, ahir vau anunciar també noms que actuaran el dia 22, el dia abans de la Revetlla, i un d'aquests noms, Arde Bogotà, només actuarà a l'Ítaca durant aquest estiu a Catalunya. Vull dir, no hi ha cap data més on trobar aquests artistes a l'estiu. Clar, aquest tipus de programació us fa diferenciar, per exemple, d'altres festivals de la zona, perquè aquí al Baix Empordà tenim un gran llistat de festivals que sembla que cada estiu es va ampliant, però l'Ítaca té aquesta programació més diferent?
Sí, el que busquem una mica, suposo que tots els festivals, però al final nosaltres intentem aconseguir-ho a més de diferenciar-nos una mica, no? Està clar que repetim alguns artistes i que al final el mercat artístic que tenim pues és el que és, i som un país petit i hem d'aprofitar-ho, no? Perquè hi ha molt de talent, però al mateix temps, pues això, diferenciar-nos, busquem una mica coses que artistes que no estiguin per aquí a la zona tan sovint i que no sigui tan fàcil o habitual. I a més, amb aquestes, a vegades, si tenim sort i ens posa la loteria, podem lligar aquestes explosives, doncs encara millor, que ho fa encara més especial. Vull dir que és com el que deies, aquest estiu, si vols veure Art de Bogotà a Catalunya, només pots venir a l'Estartit, qual cosa és un plaer.
Exacte, i és el que dèiem, que tenim les Illes Medes de taló de fons, que això sempre acompanya. I, clar, jo no ho sé si teniu ja tot el cartell tancat, suposo que no, perquè encara és molt aviat, vull dir, no hem passat ni Nadals, però més o menys quants artistes teniu previst programar per l'edició d'enguany del festival? No pregunto noms perquè sé que els anireu desvetllant els propers dies, vull dir, però...
Sí, encara queden, normalment solen passar pel festival una trentena, més o menys, d'artistes, i repartits entre les dues nits més grans i més conegudes, que són les de l'Estartit, però també no oblidem que anem a fer viatge, diguéssim, pel territori, pel Baix i a l'Empordà, i a vegades també gironès, i presentem diferents concerts a diferents pobles. En el cas de l'Estartit encara queden unes quantes sorpreses per anunciar, que anirem dient durant la campanya de Nadal, d'alguna manera, gener-febrer, i al març presentarem la programació sencera d'Ítaca dels pobles, que normalment sempre fem aquesta mena d'acte o de festa per presentar-ho en comunitat amb tothom que intervé.
Clar, i el que també voldria comentar és que, esclar, descentralitzeu la programació, vull dir, els concerts de l'Estartit no només són els que feu al Festival Ítaca, sinó que, per exemple, viatgeu fins a Palafrugell, vull dir, l'any passat no es va poder fer precisament, però, clar, aneu al far de Sant Sebastià, entre altres pobles. Clar, aquest format de descentralitzar un festival en diferents municipis que potser no poden acollir un gran festival com és d'Ítaca, funciona aquesta fórmula?
Sí, la veritat és que funciona bastant. Vull dir que l'Estartit és el que més hem de treballar i al final volem ajuntar 5.000 persones per nit i això ser un esforç, diguéssim, de tots però, i de totes, però els pobles sí, és una mica la marca diferenciada també del festival, que dèiem al principi, per una banda per la programació i per l'altra pel format, que és itinerant, que el que vol és mostrar una mica espais petits, macos, i que tenim aquí en el territori i aportar una mica de concerts que no podrien tenir d'altra manera, no? Vull dir, el poble de la Pera o Gualta no té prou recursos o prou tirada d'alguna manera per organitzar un festival gros i tampoc cal que el fem cada poble, però almenys un amic on el poble pot gaudir d'alguna cosa de qualitat coneguda, que normalment has d'anar a Girona o has d'anar a Barcelona a veure, pues normalment s'agraeix bastant i a part pues, també aportes una mica de turisme al comerç local d'alguna manera que el poble aquell dia pues, s'omple i mous una mica l'economia.
Exacte. I, clar, també volia preguntar xifres de públic, perquè l'any passat vau tenir més de 15.000 assistents. Clar, aquest any espereu poder superar aquesta xifra? Vull dir, seria possible arribar-la a superar?
Bueno, nosaltres no anem tant amb l'objectiu de créixer així fins a l'infinit, sinó que tenim una mica del topall. L'aforament de les dues nits en aquest any és de 5.000 persones per nit a l'Estartit, per exemple, per tant, si tot va bé, en farem 10.000 allà i les altres 5.000, normalment, entre 5 i 8, ho acaben d'omplir en els formats que fem a diferents pobles. Aquest any sí que, bueno, mantenim la cita inicial a la Setmana Santa a l'Escala, que també és un lloc on és lliure, és d'entrada gratuïta, però que poden venir de 3 a 5.000, per això també varia una mica a vegades l'aforament, i possiblement altres dates que farem aquest any un pèl més grosses que pot aportar aquesta pujada de públic. Però normalment ens movem sempre entre els 15, 18.000 i no hi ha vocació, diguéssim, de créixer més. La idea és que sigui sostenible i que ens podem mantenir amb un tamany com el que tenim actualment.
I també respectuós amb el territori, perquè al final potser aquestes xifres doncs, també serveix per controlar una mica l'afluència de públic, que a vegades hi ha zones que no posen límit i també doncs, això queda desbordat, no? Potser.
Exacte. Sí, perquè a l'Estartit, per exemple, podríem, per espai, coneixem la platja i allà hi caben. No sé, potser hi cabrien 50.000 si
volguessin. No, vull dir...
Però no,
la platja és prou ampla.
Sí, es tracta que el poble gaudeixi, que pugui ser un revulsiu econòmic, que és una mica també l'objectiu, no?, de l'Ajuntament i de la col·laboració que es fa amb els municipis, però es tracta que sigui bo, no que sigui una presa del poble, diguéssim, per la gent de fora i que s'aturi tot massa, que hi ha prou que s'atura. Al final, una aglomeració de 5.000 persones un dia, clar, no deixa de ser un dalt a baix, però bueno, en aquest cas es mantenir aquests números sempre és positiu i per tothom.
Uh-huh. I ja per acabar, perquè sé que tens pressa, però clar, porteu un 20% de les entrades venudes. Amb els últims anuncis aquest número ha pujat? Vull dir, la venda d'entrades
com va? Jo... Avui encara no tinc actualització, però sí que sé que hi havien venut moltes entrades a mig matí. La veritat és que ara de Bogotà ara està en un molt bon moment, a més suposo que l'exclusivitat fa i tot plegat, i esperem que aquest any puguem vendre les entrades molt anticipadament. La veritat és que normalment no ens podem queixar, hi ha anys millors i pitjors, però anem a bon ritme. Vull dir que possiblement devem estar ja, no sé si el 30 o 40, por ahí.
Doncs això, per no conèixer la totalitat del cartell i clar, per saber que aquests artistes que tocaran el 23 i el 22, que segur que n'hi ha més, és impressionant tenir gairebé un 30% d'entrades venudes.
Sí, s'ha de dir també que no és trampa, però vull dir, cal llegir bé l'anunciat en el sentit que estem parlant del 30% de l'aforament de l'Estartit.
Clar, sí.
Les entrades del poble encara no estan a la venda. I per tant, hi ha a la venda 10.000 entrades i encara falten aquestes 8 que parlàvem abans. Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Fran Arnau, i bueno, estarem atents i pendents dels propers noms que surtin del Festival Ítaca. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per tenir-nos en compte sempre. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Ja, bon dia.
I com cada dimarts, parlarem una mica d'actualitat tecnològica amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, i tu?
Doncs molt bé, de dimarts,
exacte,
com sempre.
Exacte.
Sí, a punt de començar el dia, no?
Oh, i tant. Clar, comencem parlant una mica d'un estudi que ha presentat la Universitat de Girona que mostra una relació directa entre el consum de pantalles i també el retard en el creixement dels infants. Com és això?
Doncs sí, ja fa temps que ho venim explicant, i és que l'efecte de l'ús excessiu de pantalles en els infants en edat preescolar va sumant noves evidències. Fa un mes, l'Associació Catalana de Llars d'Infants alertava de retards en l'aprenentatge del llenguatge per la sobreexposició a dispositius digitals. I ara, un estudi elaborat per l'equip de recerca en infància, adolescència, drets dels infants i la seva qualitat de vida de la Universitat de Girona assenyala que existeix una correlació directa entre el desenvolupament de les criatures de 0 a 3 anys i la seva interacció amb les pantalles. La investigació s'ha dut a terme durant aquests 3 anys amb la col·laboració de 5 centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, i ha estudiat un total de 164 infants, el 90% dels quals consumeix televisió. I els resultats no són gaire esperançadors.
Ja no, sí. Ja ho estic veient, vull dir, crec que no anem bé, no?
No anem bé. Més hores de consum en pantalles provoquen major retard en el desenvolupament de les àrees personals i socials, de motricitat fina i total, del llenguatge expressiu i de l'àrea cognitiva. Per tant, diguéssim que...
Bastant malament, vull dir, sí. M'he quedat gelada, tot i que, a veure, ja fa uns anys que es veu i que el consum de pantalles és excessiu, una mica excessiu, perquè vas a un bar, per exemple, i veus a un nen de 2 anys amb un mòbil al davant.
Sí,
és a dir,
sí.
Jo els meus pares em manaven estar quieta i em quedava ben quieta.
I sí, mira, de tant en tant fes alguna pataleta, però és el
que
hi ha. Sí,
però és normal, exacte. És el que té tenir nens.
Exacte. I hi ha una mica més, perquè no només hi ha el retard en l'aprenentatge, sinó que els investigadors també han localitzat una vinculació entre el consum alt de pantalles i el desenvolupament en diverses problemàtiques mentals, com l'ansietat, la reactivitat emocional o el retraïment social, així com un augment també de la conducta agressiva en l'infant. I a grans coses, diguéssim, també l'estudi assenyala que el fet de deixar les pantalles abans d'anar a dormir genera ansietat i depressió, que quan les abandonen per anar a menjar acostumen a reaccionar amb agressivitat, i quan l'alternativa és jugar a casa provoca dificultats d'atenció. Per tant... Evitem al màxim pantalles.
Exacte. No, i jugar al carrer i deixar... Sí que està bé veure una mica la televisió o veure una mica, no ho sé, ara a YouTube, però sí. Jugar al carrer.
Sí, sí, sí. No se'ls pot deixar en pantalles sense cap control i no, no. S'hi van acostumant i passa tot això després.
I canviem una mica de tema perquè els treballadors d'OpenAI aconsegueixen la readmissió del seu CEO, que recordem, la setmana passada va ser acomiadat en circumstàncies que van ser una mica estranyotes.
Doncs sí, el consell executiu de la companyia, creadora de ChatGPT, ha hagut de fer marxa enrere i readmetre a Sam Altman, que és el CEO i l'alma mater de l'empresa, a qui van destituir de manera fulminant, com deies, ara fa un parell de setmanes, per haver-li perdut la confiança, segons deien. Doncs bé, una carta signada per, atenció, 750 dels 770 treballadors que té l'empresa demanaven la tornada d'Altman i amenaçaven en seguir els seus passos i abandonar l'empresa.
Mare meva.
I, per tant, acabar marxant o, per tant, acabar amb l'empresa.
Més d'algun estudiant ha patit, perquè el xat ja té... Sí. Vull dir... Sí, sí, ha patit.
Sí, sí. Doncs el mateix Sam Altman ho anunciava a través de Twitter o de X. Deia que m'encanta OpenAI i tot el que he fet els darrers dies ha sigut per mantenir-me unit a aquest equip i al seu objectiu, i quan vaig decidir incorporar-me a Microsoft el diumenge a la tarda estava clar que aquest era el millor camí per mi. Bé, amb el suport del nou Consell d'Administració, desitjo tornar a OpenAI i aprofitar la nostra sòlida associació amb Microsoft. Per tant, bé, sembla que tot ha tornat a la tranquil·litat, sí, no? Diguéssim. I l'empresa, per la seva banda, també ha demanat disculpes i bé, ha dit que s'ho pensarien una altra vegada abans de crear tal espectacle, no?
No, és clar, perquè ha sigut una mica d'espectacle i total per tornar a readmetre'l.
Sí.
No ho sé.
Sí.
Però, és clar, és que això de la intel·ligència artificial potser fa una mica de por i...
Sí, de fet, d'aquí venia una mica la seva pèrdua de la desconfiança, perquè recordem una mica com va venir tot això, i és que, diguéssim, els fundadors o el consell directiu apostava més per una intel·ligència artificial una mica més sense ànim de lucre, potser, i el grup d'Altman i els treballadors tiraven més cap a una via més comercial i sense tants miraments per la IA generativa, que en resum vol dir fer créixer més la intel·ligència artificial i portar-la a un nivell més desenvolupat. Però el que està clar és que si no ho fan ells, si no ho fan OpenAI, ho farà un altre. Per tant, tant que ho facin ells, i la intenció era fer-ho igual, perquè Altman s'ha anat a Microsoft, que era el principal inversor d'aquesta empresa, i que, per tant, sigui com sigui, la cosa ha de seguir avançant. La cosa ha d'avançar, i per tant, sigui com sigui, s'havia de fer, no?
Exacte, i el que passa és que les administracions potser s'haurien de posar una mica al dia amb aquests temes i...
Molt al dia.
I clar, és el que deia, vull dir, perquè crec que si no anirem una mica amb descontrol.
Sí, és així.
Llavors, també volia parlar d'aquest PIN intel·ligent que vol substituir el mòbil tradicional. Què és això? Perquè
què és això?
Em sorprèn una mica.
Doncs va, t'ho explico una mica. Hi ha una startup que es diu Human i que està creada per antics empleats d'Apple i de Microsoft, que ha llançat al mercat un iPIN, i que és un dispositiu petit però amb grans ambicions. Aquest PIN, impulsat per la intel·ligència artificial, aspira a ser una alternativa als telèfons mòbils convencionals.
I com pot ser, vull dir, com és aquest dispositiu que vol substituir els telèfons mòbils?
Doncs mira, t'ho explico. És un dispositiu portable en forma de PIN, és un dispositiu compacte amb funcions bàsiques de telèfon, sense pantalla i amb una petita projecció virtual que ens podem projectar a la mà o sobre una superfície que tinguem a prop. És a dir, obriràs, aniràs pel carrer, obriràs la mà i faràs, deixaràs que es projecti la imatge a la mà. Uau! Sí, sembla una cosa del futur, però
sí, no?
És una,
o sigui...
cosa de ja, vull dir, existeix i si busques vídeos, ja, vull dir, hi ha gent que ja l'ha comprat i que el fa servir, sí. Bueno, tot i no ser un telèfon convencional, bé, hi podem fer moltíssimes coses. El que no hi podrem veure, per exemple, serà una sèrie de Netflix o així, perquè la pantalla projecta només amb un sol color. De fet, és un color de color verd. Així com verd fluorescent, un verd així fort, com el color del WhatsApp, saps? El color verd aquest. Pues les lletres són verdes.
Tornem una mica també a l'era analògica amb aquest color verd, no? Em dona la sensació, potser...
Sí, és un verd del color aquell de... Sí, sí, és aquell verd que tu recordes, sí.
Que sí? Bueno, vull dir, perquè la meva generació ha anat una mica a cavall d'aquest canvi i encara tinc aquest record.
És una mica el verd que es veu a Matrix, allò, el color...
Exacte.
Sí, sí.
I... Clar, vull dir, tot això, per exemple, els iPhones, que aquest any han costat més de 2.000 euros, per quan ho podem tenir?
Mira, doncs aquest dispositiu es ven per $699, que ja déu-n'hi-do, però a més s'hi ha de pagar una subscripció mensual de $24, que és potser una mica el que pot tirar enrere a la gent, eh? Veurem com va això. Des de fa anys han sortit gadgets i dispositius per substituir el telèfon mòbil, de moment no ha passat, i tenim exemples de coses que ho han intentat, per exemple les Apple Vision Pro, o un smartwatch que també va sortir no fa massa, que era com tota una pantalla, era com un mòbil, però era tota una pantalla enrotllada al canell. Vull dir...
Que complicat, no? Vull dir... No ho veig gaire còmode, això de tot enrotllat al canell.
No, com si fos un braçalet, però en forma de mòbil,
saps? Sí, sí, sí.
Bueno, en fi, no. De coses així per intentar substituir el dispositiu que més utilitzem a diari i al món, potser. Sí, sí. Doncs de moment jo crec que no té substitut, però bé, hi ha intents.
Ja veurem, no?
Sí, hi ha intents.
I, clar, seguint amb el tema dels telèfons mòbils, sí. Tenim a punt l'actualització de l'Android 14.
Doncs sí, hi ha com 7 novetats molt destacables en aquesta nova actualització, que aviat podrem veure, tots els que tenim Android. Jo soc dels d'Android encara no m'he passat iPhone. I podrem veure coses ben interessants, eh? Per exemple, un canvi de la relació d'aspecte a les aplicacions. Què vol dir? Doncs imaginem-nos posar Instagram a pantalla completa o ajustar les aplicacions antigues a formats de l'smartphone. És a dir, que quedi tot ben ajustat a la pantalla, que fins ara això no era. Hi havia aplicacions que estaven dissenyades per un determinat format i no les podies com ampliar més, no? I ara en aquest cas ho podrem fer. També, per exemple, la webcam. Tindrem la possibilitat de fer servir el telèfon Android com si fos una webcam directament a l'ordinador. Això no es podia fer sense cap aplicació.
Això està molt bé.
Sí. I jo què sé, tens un portàtil i dius, hosti, tinc una reunió. Espera, tinc el mòbil que té una càmera. Doncs clic, el connectes i a funcionar.
I ja està. No, i que molts cops s'ha de comprar la webcam.
Clar.
Ara ja no tant, perquè venen incorporats amb els portàtils, però... ordinadors normals de torre o bueno, dels que eren coneguts de torre, havies de comprar una webcam.
Una webcam. Doncs no caldrà, perquè tothom que tingui un mòbil Android amb la versió 14, que seran tots els nous que vagin venint, o tots els més nous, ja ho portaran nativament. Per tant, es podrà fer servir. Després, més opcions, més informació de la bateria. Fins ara, les opcions de visualització de la informació de la bateria ens deien, doncs mira, et queda tanta bateria i ja està. I amb aquesta nova versió podrem veure i accedir a més dades, com els cicles de càrrega que fa la bateria, la data de fabricació, quin percentatge de vida útil té aquella bateria, que és una dada que quedava com molt amagada en els Androids i que, per exemple, iPhone hi ha posat molt d'esforç perquè sigui molt visible i tothom ho pugui saber en quin estat té el mòbil, no?
Clar.
Doncs Android ara també ho reflexarà.
Home, això està bastant bé, i més ara que les bateries, no sé per què, duren molt menys.
Sí, doncs mira, podrem fer una mica de diagnosi i també saber, si comprem un mòbil de segona mà, per exemple, també podrem saber quantes vegades l'han fet servir,
clar,
quant de temps, quina vida útil li queda. Bueno, està bé, és una dada interessant a saber, ja que és una cosa de les que... és un dels motius més importants pel que canviem el mòbil, perquè la bateria potser deixa d'anar correctament, no? Doncs sí, li podrem donar una mica de diagnosi, això. Més coses. També tenim un nou rellotge a la pantalla de bloqueig. És un nou rellotge que es diu Metro i que dispara la infinitat de maneres que es pot mostrar aquest rellotge.
Això és més estètic, no?
Sí, més estètic, però bueno, està bé. també parlant de coses estètiques, fons de pantalla animats. Els podrem fer servir tant a la pantalla d'inici com la de bloqueig. Bé, animacions. Podem posar el logo de la ràdio allà i que... Mira, no sé, podem posar coses.
Sí. Diferent, no?
Sí. També més coses. L'app Pair, emparellament d'aplicacions a l'estil de Windows. Què vol dir? Si fem servir aplicacions amb pantalla doble o amb pantalla dividida, aquesta funció permetrà recordar quines aplicacions fèiem servir en aquest mode i suggerir-nos automàticament. Per exemple, vas a gravar una roda de premsa, un tall de veu,
important,
i vols transcriure coses que estan dient o vols apuntar-te notes. Doncs quan obris la roda de veu, automàticament segurament ja t'obrirà el bloc de notes perquè puguis escriure.
Uau. No, això és molt pràctic, Vull dir, sí, em solucionaria moltes coses ara mateix, potser.
Doncs mira, veus? És un exemple. I,
el que passa que jo no tinc Android, fa molts anys que no tinc Android i m'ho estic repensant, Vull dir...
Veus? Molt bé, molt bé. I després també tenim alguna altra novetat més, com és el pronòstic del temps a la pantalla del rellotge, que fins ara el rellotge era un rellotge i ara ve integrat amb l'aplicació del temps i podem saber pues, el temps que fa en un lloc concret, en un poble concret. Bueno, és una opció més que queda adjunta dintre del telèfon, i és el rellotge.
No, bastant pràctic, vull dir, molt útil, i la veritat que en termes estètics també és bastant interessant.
Sí. Moltes novetats. Sí.
Exacte, sí. Doncs, dit això, acabem aquí la secció de tecnologia i acabem també el dimarts. Moltíssimes gràcies,
Martí. Molt bé. Adéu, bon dia.
Abans d'acabar el supermatí, escoltem una mica de música amb detalls. Tornem a casa.
S'ha quedat un fin de mega fino. Dormi poc i sempre dinar tard. I ara ens toca recollir maletes, que demà és dilluns i toca anar a currar.
Al final, tot lo bo algun dia s'acaba, i és normal. Quan s'està ponent el sol, pujo el cotxe i tornem a casa.
Que ja arribem en breu. Escoltem un disc d'Estopa i un del Canto del Loco, un capítol de Crims i quasi que arribem. Jo vull ser el teu copi, 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 amb les finestres baixades mentre sona el coti-coti. Valgo a cena tirant i amb la llista de l'Spoti, aquí només sonen hits. Torna pata qui no voti, 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 voti. Jo vull ser el teu copi, amb les finestres baixades mentre sona el coti-coti. Amb el guacena tirant i amb la llista de l'Spoti, aquí només sona hits, hits, hits. Malauradament al final, tot lo bo algun dia s'acaba, i és normal. Quan s'està ponent el sol, pujo el cotxe i tornem a casa.
I amb aquesta cançó dels Tiets acabem el supermatí d'aquest dimarts 28 de novembre, un dimarts que no portarà gaires novetats meteorològiques, tindrem algun núvol residual, però serà bastant assolellat. Dit això, ens acomiadem del supermatí que fem de manera conjunta a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. Ens tornem a trobar demà a les 8 del matí i esperem que passeu un molt bon dimarts. Ens veiem. Adeu, adeu.
Són les 9.
A Ràdio Capital
et presentem el número 1 de la setmana.
La cançó que lidera la primera llista.